Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts. Ben trobats aquí a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. En un dia que ja marxa, aquest dimarts, ja estem tocant ja ben mig de la setmana, però aquest programa té moltes coses a compartir amb tu, com per exemple el tema de fer esport sol, en aquest cas sola, córrer per la ciutat o córrer per un passeig marítim. Què ha passat? Doncs que cada cop, malauradament, hi ha més dones que senten por a l'hora de fer esport soles. Perquè diuen que se senten insegures, que estan fartes de comentaris sobre la roba que porten, de si el sostenidor que porten marca més o menys, ja m'enteneu, no? Doncs ha arribat un punt que han dit prou. I per això ara s'ajunten aquestes dones que corren amb grups, com per exemple l'equip de corredores de Mataró. Avui parlarem amb la Jennifer, que forma part d'aquest grup de corredores, i que ens expliqui la seva experiència. Ella va començar corrent sola, però al final va acabar decidint que el millor era anar acompanyada. Et recordo que hi ha un estudi que diu que una de cada quatre dones se sent insegura al practicar esports al carrer. Aquest és un dels temes que tractarem avui a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, però abans rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, pendents del temps que farà demà i atenció perquè tindrem la mateixa dinàmica de ruixats i de tronades. L'aire fred serà el responsable del creixement de les nuvolades que les últimes tardes ens estan portant ruixats i xàfecs i tempestes. Encara també es mantindrà aquest dimecres. Ara bé, sembla que serà l'últim dia abans de que es vulgui retirar de casa nostra de cara a dijous i en jornades posteriors. Serà aleshores quan els ruixats aniran clarament a la baixa, el temps es mostrarà menys inestable i la temperatura pujarà. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a les carreteres catalanes. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En principi parlem d'una tarda amb aturades habituals. Per tant, estem parlant d'àrea metropolitana de Barcelona, vies que envolten Barcelona, per exemple, les rondes, evidentment carregades, com és habitual, sobretot en sentit Besòs. A l'extrem sud, també, com gairebé sempre, destaca l'autovia 2, més carregada, aquesta zona de Sant Joan d'Espí. A l'extrem nord, les autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, C58 i C33. Però vaja, com us dèiem, en principi, sense grans incidències, sense grans sorpreses, amb aturades habituals en aquesta xarxa viària a l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Ja sabeu, paciència a les carreteres i la millor companyia, la ràdio, la cadena COPE. 7 de la tarda, 3 minuts, comença la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento.
11.20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
COPE Catalunya y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
El fantasma de la ópera llega a Barcelona. Tras su gran triunfo en Madrid, el musical más exitoso de todos los tiempos aterriza en tu ciudad. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Barcelona, es tu momento.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Luis Rodríguez.
COPE Cataluña y Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Superar la por a l'assetjament mentre practiques esport o fas running és una de les queixes i preocupacions de les dones en pràcticament totes les enquestes al voltant de fer esport a les grans ciutats. Comentaris grollers sobre el seu aspecte o la seva roba o situacions perilloses són alguns dels riscos que corren les runners. Els experts diuen que el millor és conservar la calma. T'explico això després d'analitzar una enquesta de l'Esport Cultura Barcelona on diu que homes i dones a les àrees metropolitanes de Madrid i Barcelona, entre algunes de les conclusions ve sorprenents, diuen que és que una de cada quatre dones té por a sortir al carrer sola perquè han viscut situacions desagradables. Les dones que són víctimes de l'assetjament no tenen la culpa en cap moment del que els succeeix perquè la culpa és sempre de qui assetja. Però experimentar aquestes situacions pot ser molt estressant i pot provocar que abandonis la pràctica esportiva, tot i que hi ha sortides abans de tirar la tovallola. Esther Tomàs és integrant d'un club de dones que corren plegades i ha estat darrere COPE Catalunya i Andorra amb la Mar Puerto.
Sí, ella forma part d'un club de dones per fer esport que es diu El Arte de Correr i que neix fa 10 anys amb l'objectiu de fomentar l'esport integral en la dona. En aquests moments són 25 en el grup i sempre van acompanyades, mai corren soles.
Quan venen i pregunten, sempre em diuen si correran soles. I jo sempre els he dit que no correran soles, perquè nosaltres, bueno, ho fem a la tarda-nit, i ara a l'estiu no hi ha problema, però a la nit, doncs, és fosc. Llavors, hi ha zones, perquè nosaltres estem a Mataró en aquests moments, i, bueno, hi ha zones que no hi ha molta il·luminació. Llavors, en aquest cas, jo sempre les acompanyo, o sempre faig grups per no anar soles.
El que fan és quedar. Actualment es troben a Mataró, però esperen poder expandir-se més enllà. El paper de l'Ester Tomàs, en aquest cas, és vital.
La rutina habitual, nosaltres fem un dia presencial, que és els dijous a la tarda, a 7:45, i normalment és una hora, hora i mitja. Jo moltes vegades, bueno, jo baixo a fer els dies l'entrenament i no tinc temps per dir, pues mira, és fins aquí i prou. Vull dir, si elles necessiten parlar, si necessiten pues estar més estona, doncs per mi no hi ha cap problema. La resta, quan ja comencen a córrer, elles em pregunten si poden sortir més dies. Llavors els hi passo un entreno i entre elles es van juntant.
I la realitat és aquesta, que una de cada quatre dones sent inseguretat al practicar esport al carrer, i aquesta preocupació doncs té un impacte prou significatiu, ja que més de la meitat de les dones, independentment de l'edat, s'han plantejat deixar de córrer o practicar exercici a l'exterior. La Rocío Aguilera és secretària general d'Esport Cultura Barcelona i explica les conseqüències d'aquesta sensació d'inseguretat que comporta l'abandonament de la pràctica esportiva.
El abandono, indiscutiblemente, porque la mujer que está acostumbrada a practicar deporte al aire libre de una manera individual, salir a correr, por ejemplo, en Barcelona, en la Carretera de las Aguas, en Madrid, en cualquiera de sus múltiples parques, pues cuando tienen esta sensación de miedo, pues la consecuencia inmediata es el abandono de la práctica deportiva, que es una obligación que tenemos todos, la sociedad, de poner esto encima de la mesa, claro, para que este tema no, o sea, deje de ser un problema.
Una pràctica esportiva que, de fet, és més comú entre els homes que no pas entre les dones per factors com aquests.
Que la pràctica deportiva és més comú entre els homes, con un 84% i un 78,2% en mujeres. Esto se ve en todas las franjas de edad. De todas maneras, justo cuando más se necesita hacer deporte por motivos de salud, que es a partir de los 30 hasta los 44 años, las mujeres muestran una tasa casi un 10% mejor que la de, menor que la de los hombres. ¿El motivo? Bueno, las mayores responsabilidades domésticas, el cuidado de la familia, siguen recayendo en buena parte en las mujeres más que en los hombres.
Això també hi destaquen la manca de constància, la manca de temps i la manca d'interès o l'avorriment. Aquest darrer motiu és més freqüent també entre les dones que no pas entre els homes.
Avui és un plaer parlar amb la Jennifer, que és corredora de l'equip de corredores de Mataró. Jennifer, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quant de temps fa que surts a córrer, Jennifer?
Doncs des del 2020, 5 anys.
Uh-huh. I què et va, per què et va donar per córrer?
Bueno, la història és llarga. Bàsicament vaig sortir d'una operació de bypass gàstric amb una pèrdua de pes molt important i volia fer exercici i el més barat era sortir a córrer.
Uh-huh. En un principi sorties sola? Sorties amb més dones que coneixies?
No, sortia sola pel passeig marítim de Mataró a primera hora del matí o a última hora del vespre, depèn la feina.
Uh-huh. Ah, o sigui, depèn de la feina, tenies un horari o un altre.
Exacte.
En algun moment has tingut por o allò una mica de neguit perquè corres sola i potser no hi ha gent en aquell moment?
Sí, bueno, la sensació d'inseguretat, no?, que vas sola, moltes vegades amb auriculars per, bueno, tenir un ritme una miqueta així constant, i notes presències o mirades o... i et fa una mica de respecte, perquè, bueno, a primera hora del matí o a última hora del vespre no és que hi hagi molta gent al carrer i bueno, i segons quins trams, doncs era més menys llum i bueno, poc, molta no, però sí aquest neguit de... apret una mica el ritme perquè he vist un ombra.
Clar, en el cas aquest, els experts diuen que és millor conservar la calma, no? Perquè si et poses nerviós, malament, no? Almenys si estàs una mica serè, dius, cap a un tiro, no?
Sí, però quan t'agafa el carrer, tant no veus un lloc que sigui fàcil... sí, on sentir-te segura, el que fas és apretes i no mires cap enrere.
No. Intentes canviar d'itinerari perquè no sigui sempre el mateix?
Ara sí, al principi no. Al principi tenia molt establert un mateix recorregut, que era com més planet. Ara ja fem, bueno, faig diferents recorreguts segons el dia, segons els quilòmetres que he de fer, segons una mica l'entreno que toca.
Uh-huh. Imagino que et creues moltes dones mentre vas a córrer, no? O d'on ve aquest equip de corredores de Mataró? Explica'm una mica la història.
Elles porten molt de temps corrent. Jo, quan aquestes ocasions que sortia i em creuava un grup de noies que anaven 3-4 juntes, sí. I vaig dir, ostres, jo també vull això, poder córrer amb algú i no sentir aquest neguit. Llavors vaig fer una cerca per xarxes, pel Facebook, per Instagram, i em van aparèixer això, Equipo de Corredores, i és precisament això, un grup de dones que surten a córrer en grup. Hi ha una noia que és l'entrenadora, l'Esther, i et marca ahí els ritmes i bueno, pues això, vas en parelles, en 3, 4, 5, segons una mica el ritme de cadascuna, i la seguretat i la tranquil·litat que tens de sortir acompanyada, bueno, és que això et dona una pau i una tranquil·litat.
Que... Brutal, clar. I que sou de diferents edats o més o menys sou...
Sí, no, hi ha gent de totes les edats, gent de 20 i poc, gent de 60 i molts, sí, de totes les edats i de tots els ritmes. Sí, hi ha dones que caminen ràpid, hi ha dones que s'estan preparant per fer maratons. O sigui,
molt bé, molt
aquí,
bé.
Tothom és benvingut, això sí, ha de ser dona.
Home, perquè segur que els homes, algun cop pot passar, no? No dic que no, però en general, qui més s'assetja són a les dones, no? O com vas vestida, sí.
Exacte, si portes, no? El pantalonet més curt...
Efectivament.
Si el sostenidor no subjecta bé, doncs... Bueno, aquestes coses que són desagradables de pensar i més de viure.
Clar, fins i tot hi ha moltes noies o dones que han dit, escolta'm, abandono aquesta pràctica esportiva perquè no puc. O sigui, però això és l'últim que s'ha de fer perquè si no guanyen ells, fent això.
Exacte. Si rendir-se, abandonar, és el pitjor que es pot fer. O sigui,
efectivament.
Jo, des de la meva experiència, buscar sortir acompanyat, sortir acompanyada. I si és un equip com aquest, el nostre equip de corredores, que no només és acompanyament físic, sinó acompanyament emocional. Clar. I
sociabilitzes.
I el dia d'entreno i el dia de les carreres, bueno, és
brutal. Sociabilitzes, fas esport, i a més m'agrada molt que tu, després de, bueno, d'un problema de salut, haguessis decidit agafar i dir, vaig a córrer, no? Perquè no tothom... al principi és durillo, perquè si no estàs acostumat, costa.
Sí, arrencar, començar tot és difícil. Clar. Però bueno, és qüestió d'estar mentalitzat de que ho vols fer i un dia surts més, un dia més, fins al final ho fas com un hàbit.
I el dia que plou i no pots, fins i tot t'enfades, no? I dius, va, catxes!
Exacte. O dius, bueno, a veure, ara ja en 20 minuts que el rei en alarma em diu que no plourà, doncs aprofito
i
faig ara un
sí.
Sprint.
Escolta'm, doncs, enhorabona, visca les corredores de Mataró en aquest cas, i visca les d'arreu de Catalunya que ens estiguin escoltant, i clar que sí, no s'ha de tenir por i s'ha de fer esport, i si vas acompanyat tots millor, perquè sí, mira, tu passes millor, vas parlant de coses, etc. Escolta'm, Jennifer, gràcies per haver estat amb nosaltres i un salutació ben gran a tot l'equip de corredores de Mataró.
Res, gràcies a vosaltres. Bona
una abraçada, adéu-siau.
Tirit, tirit, tirit.
Bueno, antes de que sigas con lo tuyo, esto no lo puedes dejar pasar. Si juntas, imagínate, tu seguro de coche, tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, ahorras directamente. Solo tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora, seguimos con lo que estábamos haciendo, la linterna COPE Cataluña y Andorra.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
recta final del curs escolar i les famílies ja es posen les piles per buscar colònies i casals d'estiu. I és que aquesta activitat són una oportunitat excepcional per als nens i nenes que poden conviure durant 10, 12 o 15 dies o una setmana amb d'altres nens i nenes d'edats semblants i estar amb uns monitors molt més propers generacionalment que els seus pares o els mestres. Existeix un fals mite sobre les colònies que diu que són una pèrdua de temps que nens i nenes podrien estar invertint a l'aula. No és així, s'ha de reivindicar el seu paper com una eina d'educació que contribueix al desenvolupament emocional, social i cognitiu dels infants. Però a molts infants, si no fos per aquestes beques, no podrien fer vacances, sortir uns dies de colònies amb altra gent i fins i tot sortir dels seus barris. En aquest aspecte és on cal posar el valor la tasca de la Fundació, per exemple, de la Fundació Pere Tarrés, perquè els casals i colònies arribin als fills de famílies vulnerables. Ho hem parlat avui amb el seu director adjunt, el Rafael Ruiz de Gauna, i també amb el company Ricard Álvarez.
Amb l'arribada de l'estiu, milers de famílies es pregunten com organitzar el dia a dia mentre els infants ja no tenen escola. Una opció que agafa força any rere any són els casals, les colònies i els campaments. Una proposta que la Fundació Pere Tarrés impulsa des de fa dècades.
Creiem que l'estiu és un espai educatiu ple de possibilitats, d'oportunitats per a tots els nens i nenes que trenquen el ritme escolar, però que a més poden aprendre valors, poden aprendre competències, poden relacionar-se millor, poden fer exercici físic. Per tant, està ple d'oportunitats i és una meravella.
La Fundació proposa activitats com casals urbans de dia o colònies en cases i campaments amb pernocta, on els infants poden gaudir d'activitats lúdiques i educatives. Aquest any, el canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat són l'eix transversal de moltes activitats.
I, curiosament, els infants estan molt preocupats per aquesta temàtica. Un dels eixos transversals és, enguany, el preservar la biodiversitat en aquest context de canvi climàtic.
Però aquestes activitats no són només una manera de passar-ho bé. Per a molts nens i nenes en situació vulnerable poden ser una veritable finestra d'oportunitat i equitat social.
Doncs aquests infants necessiten també sentir que la societat creu en ells, confia en ells i els dona l'oportunitat d'anar a la piscina, de gaudir de la natura i d'estar amb altres nens i nenes aprenent coses, gaudint i passant-s'ho bé. I això és molt important en aquesta autoestima que hem de treballar, aquestes butxaques que hem d'omplir de la vida d'aquests nens i d'aquestes nenes.
Des de la Fundació Pere Tarrés recorden la importància de garantir que tots els infants, independentment de la seva situació econòmica, puguin tenir accés a un estiu ric en experiències, aprenentatges i emocions positives. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Mariana. És mare de tres fills, dos dels quals, de 12 i 14 anys, tornaran a participar en aquestes colònies.
Pues la verdad es que es un alivio, porque cuando trabajas y tal, muchas veces no sabes qué hacer con los niños, y esto de las colonias, y además con la Fundación Pere Tarrés, que se lo curran muchísimo, te deja como más tranquila, porque sabes que aquí van a estar bien, ellos se lo pasan genial, siempre quieren venir.
La Mariana, que treballa com a dependenta en una botiga d'animals, destaca la tranquil·litat que li dona saber que els seus fills són en un entorn segur, educatiu i amb monitors de confiança.
Que hagan algo, pues que al final les haga socialitzar con otros niños, con otros adultos que no sean solo el entorno familiar, y que no sea solo jugar a pelota en el parque de abajo de casa o estar en casa jugando a videojuegos, como hacen todos los adolescentes hoy en día.
Aquestes colònies duren 4 dies i són, a més d'un espai de socialització, una oportunitat per trencar la rutina i allunyar-se de les pantalles. Però sense les beques que facilita la Fundació, reconeix que no serien possibles.
No seria factible.
No seria factible.
Con un sueldo de dependienta no seria factible.
També valora molt positivament l'ajuda que rep des dels centres socioeducatius vinculats a la Fundació, tant per accedir a aquestes beques com en altres tràmits del dia a dia, especialment en el seu cas, ja que pateix dislèxia i li costa gestionar alguns d'aquests processos burocràtics. A més de 100.000 infants participants cada any, les activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés són molt més que una opció de lleure, són una eina d'igualtat i suport a les famílies.
Avui és un plaer a la linterna de COPE Catalunya i Andorra parlar amb l'Anna Grau, que és presidenta del moviment d'esplais de la Fundació Pere Tarrés i també monitora. Anna, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Imagino que el paper de monitor, quan un parla, quina és la tasca exactament que fa un monitor, ens podries explicar una mica quin és el perfil i què és el que feu exactament?
Per mi, bàsicament, el paper del monitor seria educar, no?, els infants que acompanyem a les activitats, bé sigui de curs o d'estiu, en aquest cas, aquest acompanyament per la transformació de l'infant i perquè pugui créixer, no, en un entorn protector i segur també per ell.
És fàcil gestionar els joves i els infants o no?
Què diuen? Potser ara són molt diferents dels d'abans. Jo crec que potser no tant sí que és més complicat potser el fet de que hi hagi els mòbils, no? Ara, avui dia, i els costa més potser estar atents o connectar amb altres infants, perquè estan més acostumats a fer-ho a través dels mòbils, però no crec que sigui una cosa complicada, al final són infants. Llavors, tots hem passat per aquest moment, no?, a una etapa de la nostra vida, i és important comprendre'ls i voler-los adaptar a allò que els hi cal a ells, escoltar-los sobretot molt i saber què els hi cal.
Ho has de portar una mica la sang, no? Primer t'han d'agradar els nens, no, Anna?
Sí, jo crec que cada monitor, de fet, té com una mica el perfil de que li prefereix els més peques o treballar amb més joves. Això va molt, molt a la sang, que jo crec que és molt vocacional el formar part d'un equip de monitors i monitores, però també a vegades molt gratificant i aprens molt també com a persona.
Aquest any, justament, seràs monitora d'un grup de colònies becades a finals de juliol i agost, oi?
Sí, correcte. Jo vaig començar ja, no sé si el 2015 o 16, en aquestes colònies. Jo com a monitora d'esplai quan ja anava a partir des del 2012, o sigui que fa força d'anys ja que estic aquí, i jo molt contenta de poder repetir, però ens ho passem superbé.
Quant dura unes colònies? Una setmana, quatre dies o depèn?
En el cas de les colònies becades de la Fundació són 5 dies, de dilluns a divendres.
5 dies. I què és el que més els hi costa als nois? Fer cas als monitors o el fet d'anar a dormir i que no facin soroll? Això costa una mica més, no?
Sí, el tema de no estar en silenci a l'habitació de nit costa bastant. Jo crec que és una mica el xoc d'acostumar-se a estar en el dia a dia a casa, sovint, a vegades no surten gaire de casa, estar en un espai que acostuma a ser un espai natural, haver de relacionar-se sense la tecnologia aquesta que estan acostumats en el seu dia a dia. I jo crec que últimament el que detecto molt és que els costa molt caminar, quan fem excursions.
I ser responsables, m'imagino, no? Perquè també és una mica responsable de tot el que fas, fer-te el llit o fer coses que a casa doncs, possiblement els pares no et deixen fer perquè pensen que no ho fas bé.
Sí, i és molt habitual el comentari després de les famílies de ara de cop estàs escombrant després de dinar. I dius, clar, és que nosaltres quan acabem de dinar escombrem el menjador tots junts. Tenim el moment de fer els serveis en algun moment del dia concret i a part en els àpats sempre ens repartim i ens anem tornant al moment de servir taula, recollir la taula, escombrar, fregar. I doncs que anem incorporant aquest quotidià, no?, que a vegades no es treballa potser en algunes llars. I a colònies intentem potenciar-ho molt.
Molt bé. Ara, normalment, els pares a vegades són més pesats que els nens, m'explico. Allò de que volen trucar cada dia, què fan, com està el meu fill, com està la meva filla, no? No sé si a vegades teniu la sort d'estar en un lloc que possiblement no hi hagi bona cobertura, que tingueu un telèfon d'emergències, no? Imagino que si passa alguna cosa sou vosaltres qui us poseu en contacte, no? No cal anar trucant cada dia als pares.
Absolutament. Sempre els diem, si no hi ha notícies, són bones notícies. Si és qualsevol urgència, us trucaríem. I de fet ens trobem inclús famílies que volen que els fill i filla es porti el mòbil per si de casa hem de parlar i és com, no patiu, estaran segur que estaran superbé.
Clar.
I si no, si hi ha qualsevol cosa concreta, ja truquem nosaltres.
Qui fa colònies o campus d'estiu, torna a repetir, Anna, normalment?
Monitors o infants?
Bueno, vinga, comencem pels monitors.
Sí, i tant que sí. En general, sí que repetim.
I els infants?
També. Crec que ho passen molt bé i tenen moltes ganes, sovint quan és aquests casos que potser no participen d'esplai, per exemple, durant el curs, ens fa molt d'il·lusió retrobar-se amb els companys de grup de l'any anterior. Molta. Alguns inclús a l'últim dia ja en el dossier o el cançoner s'apunten als telèfons per poder-se contactar o als perfils d'Instagram per poder anar parlant durant l'any.
I a partir de quina edat es pot començar a fer una colònia i fins a quina edat?
Sí, lo habitual és a partir dels 5-6 anys, més o menys, que comencen a participar a colònies. Tot i que són molt petits, són superautònoms moltes vegades.
I tant.
I no cal res de por a enviar els infants a participar-hi, i fins als 17 anys.
Tu vas començar sent també una alumna, un noi o una noia que vas començar fent colònies?
Sí, jo vaig començar. Jo tenia problemes amb el menjar, i fins als 12 anys no vaig començar perquè em feia por de menjar fora de casa. I vaig tardar molt en començar a colònies. Però va ser descobrir allò i ja cada any repetit. I doncs vaig començar el primer any, el 2006, crec que va ser, de colònies, i doncs m'hi ha quasi 20 anys.
Carai, i continuaràs, òbviament. I ara fixa't, ets la presidenta del moviment d'esplais de la Fundació Pere Tarrés. Escolta'm, tinc entès que s'ha presentat un informe on analitzeu les condicions econòmiques de les famílies que sol·liciten beca per a casals i colònies d'estiu davant d'evidència que la vulnerabilitat creix. És així, oi?
Sí, absolutament. I més tenint en compte, no?, al final el cost de vida cada vegada va ascendint i els sous no corresponen a aquest nivell de vida, les frutes que s'han de comprar i les famílies cada vegada costa més. I igual que incrementa el plat de taula, també incrementa potser el cost d'una casa de colònies o haver de pagar un casal o una activitat fora del casal pròpiament físic. I llavors és molt important poder oferir aquesta oportunitat a tothom i que hi hagi aquests ajuts per poder-ho fer possible.
De fet, és que l'estiu, Anna, és un dels moments de l'any on més s'evidencia aquestes desigualtats socials, no? I per això vosaltres bequeu cada any infants, joves i adolescents perquè puguin gaudir d'activitats d'estiu com a casals i colònies. L'estiu passat vau becar 6.734 infants en situació vulnerable, eh?
Moltíssims, sí.
Doncs escolta'm, espero i desitjo que us ho passeu superbé. Tant de bo jo tingués ara entre 6 i 17 anys, això ja m'ha quedat lluny, però bueno, sempre està bé saber que els nens s'ho passen bé, aprenen moltes coses, sociabilitzen, que això s'està perdent, malauradament, degut a les maquinetes, estan tot el dia connectats, i està bé desconnectar per uns dies i aprendre a mirar la cara als altres companys.
Sí.
Escolta, Anna, ha estat un plaer conèixer-te, president del moviment d'esplais de la Fundació Pere Tarrés i, a més, monitora. Gràcies, Anna.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Abraçada.
Una abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos en la Linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados, tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%.
Uh-huh. Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues estamos bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Bueno, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, y vienen al abogado, ¿no? Como confidente, como si fuera un cura incluso.
De hecho, tenemos el secreto de confesión, nosotros también.
Muy bien, muy bien.
Como tiene que ser. Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables.
La
a veces la última solución...
llamar al propio banco o pedir... El problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o si a veces te la dan sin que la ofrezcas.
Claro, tienes
con un interés
al 10
abusivo...
Y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el quito al 25. 25. Y luego pides otro, que es más caro. Cuanto más caro, más fácil te lo dan al 25 y lo estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia, ¿os habéis encontrado, Ariadna, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante?
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, ah, vale, y yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Nadie me ayuda.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906, 900-73-0906. Ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Ariadna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias. Y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Hola, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sabíais que aumenta la discriminación en el mercado de alquiler? Y ojo con el dato, el 99% de las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas, según el último informe de Provivienda. Y además, el informe se llama ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler habitacional. Vamos a hablar de todo ello con Elena Martínez Goitre, que es responsable de investigación y evaluación de Provivienda. Elena Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que leyendo el informe se le pone a una el pelo, la piel de gallina, viendo qué es lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI y que van pasando los años y que, según vuestros datos, desde el año 2020 hasta ahora, la cosa ha ido aumentando, pero a peor.
Sí, efectivamente. En el año 2020, con el testing que hicimos entonces, por ejemplo, lo que veíamos es que el 72,5% de las inmobiliarias a las que llamábamos haciéndonos pasar por personas propietarias que queríamos que poner unas cláusulas racistas y discriminatorias aceptaban, y en cambio esto ahora ha aumentado a un 99%. Sí, sí, el aumento es significativo.
¿Qué es lo que lleva a todo esto? ¿La presente situación del mercado de alquiler?
Sí, o sea, desde luego estamos en un contexto de muchísima presión sobre el mercado de alquiler. Lo que veíamos es que al final la gente, o lo que vemos, claro, en el día a día, es que la gente que está buscando vivienda en alquiler se somete casi a unos castings, ¿no? O sea, al final hay una serie de reglas jerárquicas que operan detrás, ¿no? En un contexto en el que hay muchísima demanda, hay menos oferta, los precios son altísimos y están apareciendo nuevos intermediarios, ¿no? Hace años la figura de las agencias aseguradoras no era tan común como ahora, ¿no? Entonces ahora hay que pasar muchos filtros, no solo de la persona propietaria, de las agencias inmobiliarias, de las aseguradoras, y al final, en este contexto de tanta presión, esos estereotipos al final se van consolidando y operan generando jerarquías, claro.
Quiero pensar que el gobierno de España está trabajando actualmente para combatir esa desigualdad y la discriminación, ¿no? Y que hay ese plan de integración e inclusión social que tendrá en la vivienda uno de sus ejes fundamentales de actuación.
Sí, de hecho el informe que hemos presentado ha sido financiado por el Ministerio de Inclusión, y tanto el que presentamos en 2020 como el que hemos presentado ahora. Y bueno, pues sí, claro, la vivienda aparece como un eje principal. Está también la ley para la igualdad de trato y la no discriminación. Y además creo recordar que la semana pasada se aprobó, se puso en marcha la autoridad independiente de esa norma que compromete la norma, vamos, y que esperamos que sea una de sus funciones sea dar respuesta a estas situaciones de discriminación.
Estamos hablando entonces que los potenciales personas aptas a alquilar estaría asociado a personas nacionales o extranjeras que vengan de países con niveles socioeconómicos elevados, como, no sé, Alemania, Holanda o Estados Unidos.
No, claro, ahí lo que se veía claramente es que había también jerarquías dentro de las personas extranjeras, ¿no? Y dentro de las pocas veces que desde las inmobiliarias animaban a las personas propietarias a considerar perfiles extranjeros, siempre eran relativos a este tipo de nacionalidades, de Norteamérica, la Unión Europea, etcétera, ¿no?
¿Qué es lo que hay que hacer si nos encontramos en una situación similar? Porque creo que, claro, de manera anónima, posiblemente, como tú decías, las llamadas que habéis realizado, pues muchos os decían que, bueno, que hay esa discriminación, pero si lo hiciéramos de forma oficial, seguramente dirán que no, ¿no?
Claro, lo primero es muy difícil darte cuenta de que te están discriminando, porque muchas veces lo que te ponen son excusas de que las viviendas ya están alquiladas, etcétera, y tú no tienes por qué sospechar que eso no es así en principio, ¿no? Entonces, poder detectar que estás siendo víctima de discriminación es ya en sí algo difícil. Luego, para poder probar que esto está sucediendo así, pues en general, al final, porque hacemos unos testing, hay una persona en el testing que hacíamos nosotros, también había una persona española y una extranjera llamando con muy pocos minutos de diferencia al mismo anuncio, ¿no? Y ahí es donde podemos detectar que efectivamente está operando esto. Pues buscar a alguien que te ayude a detectar si esto es así. También en Provivienda, por ejemplo, disponemos de un buzón, ¿vale? En el que recogemos las peticiones de las personas que sospechan ser víctimas y en el que se les ofrece asesoría de todo tipo, incluida asesoría jurídica. Es un tema complejo.
¿De qué dirección es? ¿Dónde podemos dirigirnos?
Pues, a ver, es dentro de la página web de Provivienda.
Sí.
Es que además acaban de cambiar la página web, me vais a perdonar.
Bueno, no te preocupes.
Entrando en Provivienda, ahí habrá algún apartado que sea de no discriminación y ahí hay un buzón que es contra la discriminación. De todos modos, entiendo que si pones buzón contra la discriminación Provivienda a Google, aparecerá redireccionado.
Muy bien. ¿Os habéis dado más cuenta que ocurre en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, donde se limita el acceso a la vivienda a personas pues migrantes, de Asia, África o América Latina, las ciudades grandes es donde más se debe notar, ¿no?
A ver, este testing que hemos hecho este año se centra en las dos áreas metropolitanas, también sobre todo porque hemos querido hacer un análisis territorial y nos hemos centrado ahí, pero en el testing que hicimos en 2020 incluíamos otro tipo de ciudades medias como Alicante y Granada. Sacar conclusiones territoriales no es tan factible con los datos que tenemos. Lo que sí que creemos, o como hipótesis, yo sí te diría que las zonas donde hay más tensión en el mercado del alquiler es probable que sea donde se vive más discriminación, por lo que decíamos al principio.
Bueno, pues lo que hay que hacer es denunciar este tipo de casos. Está claro que si tú presentas una nómina o un aval, lo que te soliciten, y cumples con todos los requisitos, ¿qué más da de donde seas, ¿no? Mientras cumplan los requisitos, tienen que cumplirse pues las reglas del juego, ¿no? Todos somos iguales. No hay que decir, no, porque usted es de tal o de cual país, pues no nos interesa. Es una auténtica vergüenza y espero, insisto, como te decía antes, que el Gobierno de España, pues que siga trabajando para combatir esa desigualdad y la discriminación. Y está muy bien que gente como vosotros de Provivienda hagáis este tipo de testings inmobiliarios para saber lo que pasa realmente. Y es una auténtica pena que haya que hacerlo un poco de escondidas, ¿no? Diciendo, oiga, estoy interesado en tal, y no hacerlo un poco a cara descubierta, porque seguramente nos dirían totalmente lo contrario, nos lo negarían. Pero está muy bien que lo hagáis vosotros. Elena Martínez, responsable de investigación y evaluación de Provivienda, gracias por estar con nosotros. E invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando que, si han sufrido o están sufriendo esas discriminaciones, vayan a ese buzón de Provivienda y vayan a ese buzón de no discriminación, porque todo esto hay que denunciarlo. Basta de racismo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Un abrazo. Chao. Que tot això que escolteu en directe, si ho esteu fent a les 7 de la tarda i 46 minuts, després ho podeu recuperar a través de la plana web de COPE Catalunya i també a la plataforma X a COPE Catalunya i Andorra. I ja sabeu que no només aquest programa, sinó tot el que fem al llarg de la programació. I a través de COPE.es escolteu la programació d'arreu de totes les emissores que hi ha a Espanya. Però si voleu escoltar concretament la de Catalunya, doncs ja sabeu, COPE Catalunya. I un cop allà veureu notícies, actualitat, programació local, etc. Bueno, que sapigueu que d'aquí a una estona tornarem per parlar d'una estona que és res, per parlar de l'actualitat del dia, que és el que està passant en aquest martes i 13, que no ho hem dit, que hi ha molta gent que és molt supersticiosa. Martes i 13 també passen moltes coses i ens ho explicarà d'aquí un moment la companya Yolanda Bernal. I també parlarem amb el company José Luis Gil per saber com està el tema esportiu. Això serà d'aquí un moment. Fins ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Del 12 de maig al 28 de juny, Barcelona s'omple d'activitats per viure i celebrar l'arquitectura. Exposicions, rutes guiades, xerrades i molt més. Més de 200 propostes repartides pels 10 districtes de la ciutat. Consulten el programa a barcelona.cat/setmanesarquitectura. Ajuntament de Barcelona.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, Linterna, COPE, Catalunya i Andorra, i és el moment, com et dèiem, de l'actualitat. El nou Pacte Nacional per la Llengua preveu destinar 200 milions d'euros anuals i es marca com a objectiu sumar 600.000 nous parlants en català en els propers 5 anys. El document l'han signat avui el govern, PSC i Esquerra Republicana, comuns, sindicats, patronals i una vintena d'entitats. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, l'acord contempla 21 àmbits d'actuació que s'aniran revisant cada any i que volen garantir l'ús del català pràcticament a tots els sectors de la societat: educació, empreses, sanitat o cultura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que aquest pacte era un anhel molt esperat per la societat catalana i ara el que toca és que es posi en pràctica.
Avui tenim el deure compartit de dur el pacte del paper al carrer, a tots i cadascun dels àmbits que han de garantir el futur del català. És a dir, una llengua plenament oficial a les institucions públiques, empreses i serveis. Una llengua reconeguda a la Unió Europea. Una llengua que pugui ser apresa per tothom que ho vulgui, perquè mai abans tanta gent havia volgut aprendre català.
I per les entitats que defensen el bilingüisme, aquest pacte és absolutament excloent. Deixa de banda tots els catalans que volen seguir estudiant o vivint en castellà, que és també llengua oficial a Catalunya. José Domingo, president d'Impulso Ciudadano, diu que el pacte vulnera drets lingüístics i fa un tuf xenòfob.
El Pacte Nacional per la Llengua associa el uso de la lengua española, el uso del español, a la inmigración, a la pobreza e incluso a la exclusión social. Es un discurso que podemos calificar de estigmatizador y que tiene tintes xenófobos.
En la signatura del pacte hi ha hagut dues absències destacades: Junts i la CUP. Els primers prefereixen esperar la sentència del Constitucional sobre el 25% de castellà a les aules, i la CUP diu que aquesta signatura és propaganda al servei del PSC.
I canviem de tema. L'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, ha denunciat la plataforma Ticketmaster pel cobrament irregular i abusiu a les entrades de Bad Bunny a Barcelona i Madrid. S'han arribat a triplicar el preu afegint fins a 3 conceptes diferents en qualitat de despeses.
I és que per entrades de 79 euros s'han acabat pagant gairebé 300. Enrique García, portaveu de l'OCU, deixa clar que aquestes despeses no són ni transparents ni reembolsables. Però què pot fer algú que ja té una entrada pel concert d'aquí un any? L'Enrique García reconeix que una demanda individual és costosa, per això l'OCU ha presentat una denúncia a Consum demanant el retorn de les comissions no anunciadas.
El usuario en realidad pues se ve preso de esa gran demanda, una oferta reducida, pues de esas larguísimas colas, de esa incertidumbre, y por eso nosotros nos hemos dirigido ante la Dirección General de Consumo para que pues sancione e incluso plantee la devolución de los cargos indebidos.
L'OCU considera que el sistema actual de venda d'entrades necessita reformes i demana que el preu final sigui el preu de compra que s'anuncia. D'aquesta manera tothom sabrà el que li costarà l'entrada.
I el govern ha tornat a aprovar un decret que ajorna l'entrada en vigor de la taxa turística després de l'embolic de la setmana passada al Parlament, que va tombar, recordem, el primer decret de l'executiu.
I amb aquest segon intent s'ajorna l'entrada en vigor de la taxa mentre es tramita com a projecte de llei, amb la voluntat que es pugui aprovar abans de l'octubre. La consellera portaveu, Sílvia Pané, que apel·la a la responsabilitat de la resta de partits per donar seguretat jurídica i confiança al sector.
Aquesta és la màxima garantia també que podem donar al sector, i és que no es creï aquest marc d'inseguretat jurídica derivat del fet de que tenim una figura impositiva que s'està tramitant com a projecte de llei i que alhora doncs, es pugui començar a liquidar un cop aprovada definitivament. Per tant, el decret d'avui és una garantia pel sector.
D'aquí a un mes el Parlament s'ha de tornar a pronunciar sobre el nou decret. El govern està negociant amb els comuns, que estan disposats a arribar a un acord si es garanteixen que els 59 milions que es deixaran d'ingressar per l'Ajuntament de la taxa turística es destinen a vivenda.
I acabem perquè a l'equador del mandat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet canvis en el seu govern.
Sí, canvis que passen per una cinquena tinència d'alcaldia en mans de Raquel Gil, que assumirà les àrees de serveis socials fins ara en mans de Maria Eugènia Gay i també promoció econòmica. L'àrea de vivenda, que depenia de Laia Bonet, passa a dependre del quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, que manté Economia i Hisenda. Es creen també tres comissionats nous, un de promoció econòmica, un altre de política lingüística, que dependrà d'alcaldia, i el tercer de rehabilitació.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa X de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà. Adéu.
I arriba el moment de parlar d'esports amb el company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Ara mateix en directe s'està vivint el partit Valladolid-Girona.
Sí, és el partit que obre aquesta jornada intersemanal de Lliga, la van penúltima, és a dir, la 36 de la primera divisió, i estem al descans, al Nuevo Zorrilla, on el marcador és el del començament del partit. Valladolid 0, Girona 0. Un Girona que ha tingut oportunitats amb arribades per la banda esquerra de Yasser Asprilla, amb un gol anul·lat per posició antirreglamentària de Porto, un Girona on Mitchell, que avui sí seu a la banqueta, ha començat el partit amb Gazzaniga sota pals, Arnau, David López, Juanpe i Dali Blin a la defensa, Artur i Oriol Romeu al doble pivot, per davant Porto, Sigankov i Asprilla, i avui el davanter central del Girona és Abel Ruiz. En recordem, al descans, Valladolid 0, Girona 0, un puntet aproparia una miqueta més al conjunt de Mitchell a la permanència, tot esperant el que passi en el partit estrella en la lluita per evitar el descens de categoria, el que es jugarà a les 9 de la nit, a les 21:30, millor dit, al Ramon Sánchez Pizjuán, entre el Sevilla i la Unió Deportiva Las Palmas. Tot això, al tiempo de juego, per emissores COPE Más i dispositius.
I també les mirades posades en l'afició perica i culer, perquè dijous es juga el derbi. Hi ha bon rotllo a la prèvia, no, Gil?
Sí, hi ha bon rotllo a la prèvia, perquè hi haurà trobada d'entrenadors, la foto clàssica abans d'un derbi, amb els detalls del Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol segueix preparant el derbi de dijous. Avui amb sessió de vídeo on s'han vist els defectes, que va haver-hi molts, del partit de Leganés. Demà més feina per la tarda a Cornellà. Pel matí, activitat a l'estadi de l'Espanyol, perquè a la una pararà Manuel González, perquè a les dues rebrà Hansi Flick a la gespa de Cornellà al Prat per la tradicional foto d'entrenadors. Sí, hi haurà dinar de directives a un cèntric restaurant barceloní abans de que a la llotja s'ajunti Joan Laporta, Maoye, màxim responsable de l'Espanyol, i Salvador Illa, president perico de la Generalitat de Catalunya, pel transcendental partit de dijous a Cornellà.
Un Salvador Illa, que és notícia perquè a Televisió Espanyola, el Cafè d'Idees de Gemma Nierga, li han preguntat per aquest derbi. No s'ha amagat dels seus colors, els blanquiblaus.
El president de Catalunya no va amb ningú, va amb tots els equips catalans, i quan juguen dos equips catalans és neutral. En Salvador Illa ja sap vostè amb qui va, eh? Però jo vaig tinc previst anar a l'estadi, i com a president compliré les meves obligacions, que és estar sempre a favor de tots els equips catalans i desitjar que els hi vagi a tots ells molt bé.
Doncs això, estarà present a la llotja de Cornellà Prat, institucionalment parlant, el cor per dintre li dirà una altra cosa.
Escolti'm, avui llegia que Chesnik no fa res que la seva dona no li sembli bé, perquè estem parlant de la renovació que està sobre la taula.
L'oferta per dues temporades que el porter polonès del Barça ha de meditar. Víctor Navarro, què tal?
Bona tarda, companys. Un Chesney que és el gran dubte. Què farà la propera temporada? Can Barça li han ofert 2 anys més de contracte. Però les seves llàgrimes després del clàssic van encendre les alarmes, perquè alguns consideren que potser marxa, que després de no arribar a la final de la Champions, a guanyar probablement la Lliga, la Supercopa i la Copa del Rei, ja considera que ha tingut suficient sent titular gairebé tot el que hem viscut aquest 2025, per no dir tot. Chesney, amb 29 partits jugats, 13 porteries a 0 i 23 victòries, considera que la seva etapa a Barcelona ha complert. Les expectatives amb creix i ara ha de decidir amb la seva família si es queda.
No amago que em van oferir una extensió de 2 anys, però haig de decidir amb la meva família què és el millor per nosaltres. Crec que els hi dec a la meva família, a la meva dona, prendre aquestes decisions plegats, així que encara no he pres cap. Ho decidiré, doncs, en les properes setmanes.